A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
Entrem en matèria i ho fem amb Carmina Benamunt, que és coach i mentora familiar especialitzada en el desenvolupament adolescent. Molt bon dia, Carmina. Gràcies per estar novament amb nosaltres a les veus del matí.
Molt bon dia, Mercè. Un plaer.
El plaer és nostre perquè continuem parlant d'aquest fascinant món adolescent que dona molt de què parlar. I avui has triat un tema que jo que penso que pot ajudar moltíssim a les famílies, que és parlar de l'autoestima, com a pares i mares, com els podem ajudar i, sobretot, enfortir-la. És així?
És així, és així. Penso que és un tema crucial per la vida de, per desenvolupar la vida d'un adolescent i la generació aquesta que cada vegada està creixent i esdevindrà un adult, i necessitem des de pares i mares tenir eines i tenir en compte diversos punts que avui m'agradaria compartir.
Molt bé, no sé si voldries començar definint una miqueta què seria l'autoestima en aquest cas, no? Quins són els factors que poden influir, també com podem començar a detectar-ho com a pares i mares, com estan en aquest tema?
Doncs mira, Mercè, m'agradaria molt poder aportar que, o sigui, podríem definir l'autoestima com la percepció i la valoració d'un mateix, d'un adolescent que es té a si mateix. I sobretot la manera que es veuen a si mateixos i a si mateixes, com se senten respecte a qui són i respecte al que fan. Llavors, clar, aquí hi ha un punt important, i és que durant l'adolescència jo em dono compte que el tema de l'autoestima és fluctuant. Per què? Perquè hi ha aquests canvis físics que vindran de forma natural, canvis psíquics, socials, però a més tenim un hàndicap, Mercè, que tots sabem, que és el tema de les xarxes socials.
Aquesta era una de les meves preguntes.
Com afecta això?
Clar.
Com afecta? Doncs afecta moltíssim. I m'agradaria posar sobre la taula, per pares i mares, que penso que els hi podrà a ajudar, quines 5 senyals hem de tenir en compte i les hem de com d'identificar com d'autoestima baixa. O sigui, com puc saber que el meu fill o filla té una baixa autoestima? Llavors, vull parlar de 5 punts importants. T'agradaria que te'ls comenti?
Estaré encantada i segur que pares i mares que ens puguin estar escoltant també hi prendre nota. Endavant, Carmina. Sí.
Doncs vinga, doncs mira, la primera senyal d'una baixa autoestima, segons la meva experiència amb molts alumnes de l'acadèmia, és una falta de confiança en ser capaç de fer, o ser capaç de parlar amb algú, o ser capaç de superar alguna cosa, un examen, un treball, una presentació. Val? Llavors, la falta de confiança ja és una senyal. La segona cosa a tenir en compte és una por excessiva a ser rebutjat o por excessiva al fracàs, a equivocar-se. Aquelles persones que a vegades no volen fer una cosa per no pagar el preu de "i si m'equivoco", prefereixen no fer-ho abans d'equivocar-se. Uh-huh. Això també ho detona, que és una baixa autoestima. Després hi ha una necessitat constant d'aprovació externa. Això ho veig amb moltes alumnes, sobretot noies, almenys aquí, el meu laboratori de famílies i d'adolescents. Després tenim també la dificultat d'expressar el que està passant internament, el que diríem el seu món emocional. Llavors hi ha com una mena de silenci, com una mena de bloqueig a l'hora de connectar internament i de parlar del que els hi passa. Llavors, això també és un tema a tenir en compte. I per últim, l'última senyal seria una autocrítica constant o un maltractament a si mateixos o a si mateixes, tractar-se malament, tenir un mal concepte de si mateix. Això serien coses que podríem evitar amb unes claus que donaré ara, perquè pares i mares puguin activar-les, sobretot per poder elevar aquesta autoestima dels adolescents.
En algun d'aquests punts també hi podria estar la comparació. Sé que en faltarien molts d'altres punts, però amb aquest de l'autocrítica, no? Suposo que aniria molt lligat també amb la comparació, em comparo molt amb l'altre.
Sí, Sí, seria en aquest punt. O sigui, jo ho he englobat com amb 5 punts així genèrics, però sí, aquí podríem incloure-ho perfectament.
Fantàstic. Què hem de fer tot seguit, Carmina, quan detectem, no?, que hi han de ser tots aquests 5 o amb un ja podríem percebre que hi ha una baixa autoestima?
Jo sóc molt partidària de que, clar, l'autoestima és un compendi de diverses fortaleses. Si n'hi ha un que anem coixos, sempre és bo posar-hi remei. A vegades no necessitem que estiguin en dificultat o en, com si fossin dipòsits. Imagineu que això fossin com dipòsits de la persona. No fa falta que els 5 estiguin sota mínims. Podem començar a treballar ja quan veiem que, ostres, doncs veig que té una por excessiva quan ha de fer un treball, o veig que, doncs no sé, que es critica o critica molt els altres, que això també seria una cosa a tenir en compte. Llavors, jo penso que quan abans, millor.
I quin seria el punt de partida per poder-los ajudar quan hem identificat algun alguna d'aquestes senyals?
Doncs mira, per mi una de les coses que funciona molt a pares i mares perquè puguin enfortir aquesta autoestima, ja parlaré de 6 punts, Mercè, que són 6 punts que òbviament moltes persones ja sabem, però no sempre les tenim en compte en el moment adequat quan parlem amb els nostres adolescents. Penseu que si una persona adolescent rep moltes crítiques o crítiques constants o es compara amb els altres per al tema de les xarxes, per exemple, serà molt probable que la seva autoimatge, la seva autoestima estigui afectada. Llavors, què podem fer? Doncs, sobretot, en general, un suport, un reconeixement, un acompanyament, això farà elevar la seva confiança. I llavors, sobretot, quins 6 punts, perquè vull parlar de 6 punts, Mercè, que em semblen molt importants portar-los. Un primer punt seria l'escolta sense judici ni crítiques. Això és una cosa a explorar per moltes famílies, o sigui, escoltar sense jutjar. La segona cosa que recomano als pares i mares és reconèixer les fites o reconèixer aquells objectius assolits independentment del resultat. És a dir, per exemple, si un adolescent ha estat estudiant per un examen i malauradament, doncs, escolta, ha tret un 4, però reconèixer la fita és reconèixer l'esforç de que potser ha estat estudiant diversos dies. Doncs això és important, val? Perquè cada èxit doncs, té un procés més enllà del resultat. El tercer punt per enfortir seria fomentar l'autonomia. I això té a veure amb que els hi permetem prendre certes decisions quan abans millor, jo et diria, des de ben petits, però entrant a la preadolescència, amb 10, 11, quan abans entrenem a les persones adolescents a prendre decisions, a prendre dels seus errors, més enfortirem aquesta autonomia i aquesta confiança en les seves capacitats. El quart punt, Mercè, seria evitar comparar-los, ni comparar-les ni amb germans, ni amb cosins, ni amb amics o amigues doncs del seu curs, per exemple, o de la seva classe, perquè cadascú té el seu propi ritme i té les seves fortaleses i les seves bondats. Llavors, la comparació l'únic que aportarà serà malestar i genera molta inseguretat. El penúltim punt és un punt crucial, que és, evidentment, oferir amor incondicional, que aquesta la sabem tots. El que passa que això és tan important perquè, en realitat, el que necessitem és assegurar que els hi arriba el nostre amor i que el nostre amor o el valor que els hi donarem no depèn dels seus èxits o dels seus fracassos. És a dir, els hi ha d'arribar, sense cap dubte, t'estimo incondicionalment tal i com ets, independentment de les notes, l'ordre a casa o si compleixes o no les meves expectatives. I per últim, estaríem ja amb un punt de, sobretot, ser molt exquisits com a mare i pare, com a adults, amb el llenguatge, amb les paraules. Perquè les paraules sabem tots que tenen poder. Llavors, deixar o evitar de dir ets un vago o una vaga o ets un desastre o mai fas res bé, sinó que canviar-ho i poder enfortir aquesta confiança en petites paraules com sé que et costa, sé que ho estàs intentant fer, confio en tu, pas a pas. No? Llavors, aquest tipus de llenguatge ajudarà també a enfortir aquesta autoestima.
Totalment d'acord amb cadascun dels punts que ens ha aclarit avui per enfortir precisament aquesta autoestima en els nostres fills, tenint en compte d'on venim nosaltres, que a vegades és tanta informació també per aplicar que hem de fer com a pares i mares tot un entrenament. Què és el que ens recomanes com a pares i mares? També el que deies, potser també pas a pas anar implementant mica en mica, no sé, algun d'aquests tips, per exemple, perquè tots de cop, moltes vegades els tenim molt integrats, però ens costa aplicar-los en el dia a dia, no? I ara segurament que molts pares i mares ens escolten i dius que clar, quan ja li has repetit mil i unes vegades tal cosa, te n'oblides, no?, de tots aquests tips que saps perfectament que han de ser en aquesta direcció.
Sí, i això el que deixa entreveure és que som persones de costums, que tenim patrons molt instaurats, però això no vol dir que els puguem transformar i canviar aquest tipus d'hàbit, inclús de resposta o de reaccions emocionals. Perquè a vegades tu li repeteixes tres vegades i a la quarta doncs ja li fas una mica aquell crit de bueno, ja en tinc prou. El que passa que si ens entrenem, si ens formem, si tenim clars quins són els passos que podem seguir com a adults, també podem millorar i podem elevar-nos com a guies i com a persones que estan acompanyant els seus fills i filles i, evidentment, sempre volem el millor i sempre ho fem amb les millors de les intencions. El que passa que si els resultats no estan sent òptims, la meva recomanació sempre és ajustar, formar-te, anar acompanyada per poder fer, doncs, bueno, sobretot, aquests ponts de connexió amb l'adolescent.
Que tot depèn de nosaltres, Carmina, de la manera que ho estàs dient, no? Vull dir que no posem tant el focus en ells, sinó que ens revisem i ens treballem nosaltres com a pares i mares.
Sí, totalment, totalment, perquè saps què passa? Que nosaltres som el gran exemple, som els que inspirem, som la seva font d'inspiració, tot i que ara estan anant cap a la vida, cap al grup d'amics, cap a aquest descobrir el món, però no podem perdre de vista que ens veuen constantment i el que queda al final és l'exemple i els patrons que veuen diàriament. Per tant, sí, jo sóc molt partidària de que l'adult, pare o mare, és el gran responsable i si vull millorar alguna cosa, començo per mi mateix.
T'anava a fer una pregunta i ja se m'ha marxat al cap perquè és un tema que donaria per moltíssim, Carmina. Doncs tinguem molt en compte tots aquests tips, totes aquestes senyals que ens has dit al principi, no?, per veure com està aquesta autoestima dels nostres fills i sobretot tots aquests punts que ens has assenyalat també per poder-la enfortir i que mai és tard, ara m'ha vingut la pregunta, mai és tard per fer-ho, no?
Mai és tard. Mira, hi ha una frase meravellosa que a mi m'agrada molt i la he com transformat del Jodorowsky, que diu «Nunca es tarde para una infancia feliz». I doncs nosaltres aquí pues, la reformulem i diem «Mai és tard per una adolescència feliç».
Carmina Benamunt, on et podem trobar a xarxes socials per si algú et vol seguir, veure com treballes amb aquestes famílies i amb aquests adolescents?
Doncs mira, em podeu trobar a l'Instagram, a Carmina Benamunt, i si no, la pàgina web, que es diu benamuntcoaching.com, i allà em trobeu i em podeu escriure. I, de fet, en breu començaré una nova formació per pares i mares i seria molt interessant totes aquelles persones que vulguin millorar o vulguin tenir recursos i eines, doncs, bueno, que es posin en contacte amb mi, que estaré encantada d'acompanyar-los.
Gràcies, Carmina Benamunt, per estar aquesta estoneta una vegada més a les Veus del Matí de Ràdio Vilafant. T'esperem a la propera.
És un plaer estar amb vosaltres. Gràcies, Mercè, una abraçada.
Gràcies a tu, Carmina, una abraçada. Bon dia.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.